44.
Ràdio Estel.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, seguim encadenant dies amb partits de primera divisió. Ja en sumem 4 consecutius i encara ens en queden, atenció, 7 més fins a arribar als 11 que en tindrem de consecutius, tot un rècord. Aquesta nit li toca al Barça, que rep la visita de la Reial Societat, un rival que examinarà de nou el Tata Martino, que gairebé està obligat a superar una revàlida en cada enfrontament. Els blaugrana buscaran el 6 de 6 en campionat domèstic. Ahir tancava la cinquena jornada, ja ens estem equivocant i tot l'Espanyol, que sumava la segona victòria consecutiva davant de l'Atlètic Club, que no va poder superar l'entrega i la lluita dels homes d'Aguirre, que es van imposar per 3-2. Víctor Sánchez va obrir la llauna amb un golaç, també va fer el segon, va tancar la Nicolás Jadora Sergio García, que s'estrenava com a golejador aquesta temporada. Dia rodó ahir per a l'Espanyol, que s'afiança en zona europea. Esperem que avui, dia de la Mercè, siga també un dia igual de rodó per al Barça.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
A les 2:06 donem la benvinguda a Roger Castillo. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja has vist, que fins i tot em faig un embolic amb quina jornada de Lliga és en la que ens trobem. Ahir tancàvem la cinquena, avui comença la sisena i al cap de setmana la setena.
Abans ho comptàvem que eren 10 dies consecutius en partits de Lliga cada dia, sense parar. Això és difícil de...
És de bojos, la veritat. Vinga, anem a conèixer els continguts més destacats del programa d'avui. Comencem amb el Barça, que vol sumar la sisena victòria consecutiva a la Lliga.
Els culers reben la Reial Societat al Camp Nou a les 8 del vespre amb l'objectiu de mantenir aquest lideratge de primera divisió. No hi serà Cesc Fàbregas fora de la convocatòria, però torna Sergio Busquets. El Tata Martino mantindrà les rotacions a l'11 titular. Els bascos de la seva banda acumulen 4 partits sense guanyar. D'aquest partit en parlarem de seguida amb l'exjugador i entrenador Víctor Muñoz.
A primera divisió avui es juguen 3 partits més.
Entre ells el del co-líder, l'Atlètic de Madrid, que intentarà sumar la sisena victòria consecutiva contra Osasuna al Vicente Calderón a les 10 de la nit. A la mateixa hora, duel andalús entre Màlaga i Almeria. I a les 8 del vespre, més enllà del Barça Real Societat, també es disputarà el Llevant Valladolid.
L'Espanyol continua invicte.
Després de derrotar l'Atlètic de Bilbao a Cornellà del Prat ahir a la nit per 3-2, en aquest partit màgic de Víctor Sánchez, que ha marcat 2 gols, el primer d'ells una autèntica meravella. Els d'Aguirre estan empatats a punts a 11 a la quarta plaça amb el Villarreal, el seu proper rival, aquest dijous a les 10 al Madrigal. Per cert, per aquest partit no hi serà Juan Fuentes, que ahir va haver de deixar el terreny de joc per una lesió.
Esportiu, a les 6 de la tarda torna a la Subal al Palau Blaugrana.
Sí, parlem d'handbol. El Barça rep la de Mar de Lleó en la tercera jornada de Lliga després de debutar amb un empat a la Lliga de Campions aquest cap de setmana a la pista del Vardar de Macedònia. Els de Xavi Pasqual volen recuperar, per tant, el camí del triomf.
Espanya vol certificar el primer lloc de grup al Mundial d'Hoquei Patins.
Aquest vespre, a 8:45, els de Carlos Felice jugaran la primera plaça contra el Brasil, que també ha guanyat els 2 partits disputats fins ara. El combinat espanyol va golejar ahir Àustria per 0-11 i es va assegurar la presència als 1/4 de final.
En bàsquet, aquesta nit es disputa la tornada de semifinals de la Lliga Catalana LEP.
Entre el River Andorra i el Barça, un partit previst per dissabte que es va ajornar per manca d'efectius blaugranes. Els de Joan Peñarroy es van imposar l'anada per 66-78 i confien en accedir a la final, on ja espera el Prat Joventut, que es va desfer del Força Lleida en l'altra semifinal.
Doncs fins aquí el sumari. Anem ja amb l'entrevista d'aquest inici de programa. Entrevista en clau blaugrana.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Tot just ahir finalitzava la cinquena jornada de Lliga i aquest dimarts que arrenca la sisena amb aquest partit del Camp Nou entre el Futbol Club Barcelona i la Reial Societat. A veure si els homes del Tata Martino continuen invictes. De moment 5 de 5, liderat, una mica discutit el joc de l'equip, però el més important és que els homes de l'argentí segueixen al capdavant de la classificació de primera i de moment doncs amb força solidesa. Ja ens escolta a l'altra banda del fil telefònic un dels exjugadors del Futbol Club Barcelona, Víctor Muñoz. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem? Què estàs fent en l'actualitat, Víctor?
Pues esperant de trobar un equip per entrenar i veient futbol i comentant partits de futbol i ja, veient tot el que puc i entrenaments i això que em refereix al futbol.
Veient molt de
i després
futbol.
Les coses meves privades.
Sí, veient molt de futbol, suposo, Víctor, veient evidentment tots els partits del Barça, aquest equip estadísticament està funcionant, però entens tanta crítica al joc de l'equip, Víctor?
Pues la veritat és que no, eh?
No.
La veritat és que és una mica exagerat, no? La proposta d'aquest equip és la mateixa que l'any passat i con algun petit detall que intenta canviar l'entrenador, no? I bueno, i l'ha explicat i el raonament que fa és lògic, no? I després hi ha que treballar-ho en tot el dia per intentar fer la pressió més a dalt, més organitzada, intentar jugar d'una manera diferent en alguns moments determinats, quan no trobes el camí per arribar a la porteria contrària, quan no trobes la manera d'entrar dintre dels pocs espais que hi ha entre les defenses o entre les línies del mig camp, defensa i davantera. I per això que està intentant canviar alguna cosa, però bueno, hi ha que transformar-ho després en el joc, no? I la veritat que fins ara el Barça ha guanyat els partits, alguns han patit una mica, però altres han guanyat en la qualitat i en els jugadors que tenen, no? I jo penso que és una mica exagerat la crítica i la manera de pensar de molta gent és diferent, no?
Per tant, Víctor, entenc, i que es desprèn de les teves paraules, que el Tata Martino està buscant d'altres solucions per determinats partits on el rival doncs pugui asfixiar d'alguna manera el Barça i no li deixi fer aquest joc de toc, no? És buscar d'altres solucions per desencallar aquest tipus de partits, no?
Sí, aquesta és la idea, no? Però hi ha que transformar-ho mitjans els entrenaments, mitjans una metodologia feta en els entrenaments i després aplicar-ho al terreny de joc, no? I bueno, la veritat és que lo estan intentant en la seva manera i després la manera també de gestionar els jugadors que té, perquè té molta capacitat, el Barça té uns jugadors de molta capacitat i tenen que estar tots preparats per donar el suport més adient en qualsevol partit, no?
Ets partidari.
I jo crec que això també...
Perdona, Víctor, ets partidari, per tant, d'aquestes rotacions sistemàtiques, pràcticament, que ha utilitzat des del primer dia el Tata Martino?
Sí, jo crec que sí. I jo en aquests moments penso que sobretot en defensa també, no? Centrals. Jo crec que Barça ja tenia que haver jugat algun partit en la Lliga, no? En referència a el que va passar l'any passat, no? Que va jugar contra la final o la semifinal de la Copa d'Europa contra l'equip el Bayern Múnich quan realment no havia jugat quasi durant tota la temporada, no? I jo crec que és important els partits de Lliga són precisament per aquests jugadors que són joves, que tenen que tenir experiència en el primer equip, i això és important, no? També als joves que estan ahí, que estan esperant i que tenen que tenir alguna oportunitat també.
Com es nota que Víctor està veient futbol, perquè si alguna posició encara no ha rotat el Tata Martino és precisament aquesta, l'eix de la defensa, i on l'any passat es va notar com bé deies, que Marc Bartra segurament no estava prou rodat de cara a final de temporada. Què més canviaries? O això de la pilotada a la teva època, Víctor?
Però això s'ha fet ja també.
S'utilitzava, no? De tant en quant. Hi ha moments que dius, és que millor una pilotada al llarg que no complicar-se la vida.
No, però això no és així, no? Si jo no crec en aquesta pilota llarga sense sentit, no. Això ho hem de fer per contrarrestar el Barça, els altres equips. Però el Barça no, té que posar una pilota llarga per intentar que arribés un 1 contra 1 en una banda, no? L'exemple de Koeman, no? Quan posava la pilota llarga en diagonal i trobava un jugador a Figo que feia l'1 contra 1 contra el defensa que tenia allà, no? Això és important de fer-ho con sentit, no? Igualment, Víctor Valdés, si juga una pilota llarga, millor que jugar-la corta, perquè igual troba un 1 contra 1 de Pedro contra qualsevol equip o de Neymar contra un altre jugador, no? Jo crec que això és pràctic i allà és maco i allà és trobar una possibilitat de jugar un 1 contra 1 quan tens un jugador que en el 1 contra 1 és superior al defensa. Jo crec que és interessant i molt important de fer-ho, no? I ensenyar-ho també. I per això que això és una cosa lògica. La gent que diu ara que són pilotes indiscriminades, no, perquè una pilota llarga dividida és el 50%, no? Però una pilota llarga amb sentit en un jugador teu és trobar un 1 contra 1, això és la diferència.
Víctor Muñoz, hagués demanat algun central més aquesta temporada? Creus que el Barça farà curt?
Bueno, si hagués estat un jugador el millor encara de los que tenim, per què no, no? I això és molt difícil, no? Però quan parlaven del Thiago, pues bueno, portar el Thiago era tota la garantia d'un jugador que tingués... que donés encara més qualitat a la plantilla del Barça. Aquesta és una seguretat, no? Però per trobar o per portar un central normal, preferim a Bartra, sense dubte, no? Perquè és un jugador que té capacitats i que té que demostrar que pot jugar en el Barça i tenir nivell Barça.
El nom propi...
La meva opinió és aquesta.
Del nom propi de l'estiu, en clau Barça, Neymar, què tal t'està semblant aquests primers
bueno,
partits?
Té tota la capacitat i té tota la qualitat i té totes les... per ser diferent, no? Doncs és un jugador creatiu, ràpid, con una molta qualitat, fa gols i jo crec que reuneix totes les qualitats per poder jugar al Barça amb totes les garanties.
S'entendran més i, per tant, no? Els grans jugadors s'entenen perfectament al terreny de joc, no hi ha d'haver-hi cap problema en aquest sentit, no?
Bueno, hem vist ja que Neymar és molt llest, no?
Sí.
Prefereix donar
una assistència,
un passe de gol a fer-ho ell, no? En aquest moment. Això és normal quan és jove, és normal, no? Perquè hi ha la veterania i els galons i per això que demostra que és intel·ligent també.
Víctor, una pregunta relacionada en aquest cas amb l'Espanyol. Hi ha un jugador que coneixes prou bé de la teva etapa al Neuchâtel, que va ser curta, però que vas coincidir amb ell, és Víctor Sánchez. No sé si vas veure el partidàs que va fer ahir el migcampista de l'Espanyol.
Sí.
Déu-n'hi-do com està, no?
Jo ja vaig dir que quan va arribar a l'Espanyol que era un gran fitxatge per l'Espanyol, no? Perquè era un jugador que estava creixent, que tenia moltes ganes, que li agradava el futbol i anava a trobar un equip com l'Espanyol a la seva terra, a la seva casa, no?
Sí.
I bueno, jo crec que és el que necessitava l'Espanyol i el que necessitava ell també, no? Perquè jo... En Suïssa ja va demostrar que és un bon jugador, me va demostrar que té qualitat, va fer també algun gol al Samax molt interessant, no con l'esquerra com ahir, però
és que
la dreta.
I va fer
qualsevol gol en el meu equip, no?
Sí, sí,
I era un jugador important, no? Estan ben físicament, és un jugador importantíssim.
Sí, sí, la veritat és que
s'està
revaloritzant en aquest inici de Lliga, no només pel partit d'ahir, que a més aconsegueix dos gols, sinó que al llarg d'aquests 5 partits la veritat és que ha donat molt d'aire al mig del camp de l'Espanyol.
I la temporada passada també, a pesar que l'equip no anava bé, ja va ser un home important. I per això quan va fitxar amb l'Espanyol i a més lliure, sí, completament lliure, imagina, no? Era un bon fitxatge per l'Espanyol.
Víctor Muñoz, ha estat un plaer xerrar amb tu del Barça, de l'Espanyol i de l'actualitat futbolística en general. Et desitgem el millor i a veure si algun secretari tècnic obre els ulls, que de futbol em sembla que en saps una estona, eh?
Bueno.
Gràcies, un plaer. Adéu, bona tarda.
Adéu.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Deu segons i arribem a les 2:20 aquí al Zona Mixta. És moment de parlar del Reial Club Deportiu Espanyol, que ahir aconseguia la tercera victòria ja d'aquesta temporada. Victòria 3-2 davant de l'Atlètic Club. Dianes, un parell de Víctor Sánchez, espectacular la primera. Tancava la nit golejadora blanquiblava Sergio García. Per part de l'Atlètic Club marcaven De Marcos i Ibai Gómez, que posava una mica d'emoció als darrers minuts de partit, però al final el més important és que els 3 punts es van quedar a Cornellà al Prat, segona victòria a casa, i els blanquiblaus que segueixen invictes i a dalt de tota la classificació. És moment de marxar cap a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on l'equip de Javier Aguirre s'ha entrenat aquest matí després de l'exhibició física del maig d'ahir davant de l'Atlètic Club. Ignacio Miguelez, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Suposo que satisfacció entre la plantilla blanquiblava. Aquesta temporada ha començat molt i molt bé per als blanquiblaus, amb aquests 11 punts de 15 possibles, i el més important és que les sensacions són boníssimes i l'equip demostra que està molt endollat en aquest inici de Lliga.
Sí, sí, efectivamente, sobretot se ve a los jugadores, ¿no?, que transmiten buen rollo, siempre están con bromas, cuando salen se le ven, pues eso, sonrientes, nada comparable a lo que era el principio de temporada del año pasado, por ejemplo, que había un ambiente un poco crispado, ¿no? Se iban rápido, esta vez pues se quedan allí, sonrientes, atienden pues mejor a la prensa, a los aficionados. De hecho, hoy, con motivo de la fiesta de Barcelona, de la Merced, habían bastantes aficionados que después de la victoria de ayer, pues bueno, iban ahí todos sonrientes a ver a sus ídolos, y estaba la verdad que bastante llena de aficionados, y bueno, los jugadores, pues como no, con una sonrisa en la boca, que yo creo que es lo que más predomina, ¿no? Esa sonrisa, sí, atendiendo a todos.
Aquests dies, bueno, això, Ignacio, és un no parar, perquè acabem de disputar aquesta cinquena jornada i dijous a les 10 de la nit que visitem el Madrigal, i malauradament hi ha un jugador que ja sabem que no podrà ser-hi, no? Juan Fuentes, que va ser substituït abans d'acabar el partit, té algun tipus de problema muscular, no, Ignacio?
Efectivamente, sí, Fuentes, bueno, y le han hecho pruebas, ha estado al margen y el diagnóstico es que tiene una distensión en el semitendinoso de la pierna derecha. Pues será baja frente al Villarreal y te lo dejarán como duda para el Getafe, porque bueno, cuando vuelvan al entrenamiento el viernes, sí, verán si está o no. El que también ha estado entrenando al margen ha sido Héctor Moreno, que se ha quedado en el gimnasio, pero bueno, nada grave, estará a disposición del míster el próximo jueves en Villarreal, porque bueno, únicamente tenía un golpe en el vasto externo de la pierna izquierda, este ha sido el parte médico. Y por lo demás, bueno, pues un entrenamiento típico de después de partido, ¿no? En los titulares hacían recuperación, mientras que los suplentes hacían un entrenamiento con normalidad y sin ninguna cosa destacable, vaya, todo con normalidad.
I després d'aquest entrenament, doncs, qui havia de passar avui per la sala de premsa? Em sembla que tots tenien molt clar que el gran protagonista era Víctor Sánchez, pels dos gols d'ahir i sobretot també per al primer, no? Un gol important que obria la llauna i que, a més, tenia una bellesa plàstica realment important. Us ha explicat si és el gol més maco que ha marcat de la seva carrera, Ignacio? Suposo que sí que ho era, no?
Bueno, en la rueda de prensa no creo que no lo ha dicho, ahora sí. Me pillas, pero creo que no ha dicho que sea el más espectacular, pero yo ayer sí que le escuché en diversas radios y decía que sí, que no ha marcado uno así, que bueno, sobre todo ha sido un poco suerte porque le daba con la pierna mala, de un rechace, sí. Y claro, que la verdad que ha entrado y se le ha quedado como un golazo. Lo que sí que ha dicho hoy en rueda de prensa ha sido que era su primer doblete, y no con el Español, sino como futbolista, porque bueno, su posición también no es que le impida, pero no es normal, ¿no?, que un jugador en su posición marque dos goles en un mismo partido. Y bueno, ha hablado un poquito de esto, ha hablado un poquito del gol, de esta semana tan complicada que tienen, que en nada viene el Villarreal, y bueno, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos, ¿no?
Xavi.
Bueno, sobre el gol, está claro que fue un gol importante, sobre todo por ser el primero, por... en el momento en que fue, que estábamos apretando, estábamos fuertes, siempre es bueno empezar por delante en el marcador. Entonces al final, ya te digo, al final la factura no tiene nada que ver, porque fue un buen gol, está claro, pero igual de importante el primero, el segundo o el de Sergio. Al final, si te sirve para sumar los tres puntos, son importantes. Sí, está claro que físicamente nos encontramos bien, que todo esto fruto del trabajo que hemos hecho desde el año pasado, de la pretemporada esta, al final nadie nos ha regalado nada, y creo que también hay una parte también mental, que es que el equipo, aún sin fuerzas prácticamente, sigue corriendo, sigue presionando, siguen ayudándose unos a los otros, y eso hace mucho. Entonces al final se ve que somos un grupo, se ve que todos nos apoyamos, y creo que también el aspecto este mental que te digo es muy importante.
Doncs Víctor Sánchez, que ha parlat, com deia l'Ignacio Miguelet, una mica de tot, de la bellesa del seu gol, de la importància, perquè era el gol que obria la llauna i desencallava aquest partit que fins aquell moment estava sent realment doncs, molt igualat, i després, no?, de que l'equip afronta amb moltes garanties aquesta setmana de tres partits en només 6 dies. ¿Alguna cosa más desde la Ciudad Esportiva, Dani Jarque, Ignacio?
Nada más, pero resaltar la frase que ha dicho de nadie nos ha regalado nada. Yo creo que es muy significativa, porque significa que ellos están muy contentos con el trabajo que están realizando, y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Que la motivación de ver cómo las cosas salen bien es lo que les está dando el salir fuertes, el salir adelante, aparte de la humildad y el trabajo que ellos destacan. I nada más, no ha habido nada más por allí.
Doncs Ignacio, moltes gràcies per la informació de l'Espanyol. Seguim parlant en els pròxims dies i esperem que continuï aquest bon inici de temporada per als blanquiblaus. Ara serà difícil, quan s'assumi la primera derrota, un es mal acostuma a tan bons resultats, però l'encaixarem amb esportivitat, eh?
Sí, a ver, bueno, con rotaciones ahora, a ver qué tal va todo.
Segur que va molt bé. Gràcies, Ignacio, que vagi bé.
Vinga, un abrazo, chao.
Adéu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Ara, fins al 25 de setembre, a Hipercor tens el 40% de descompte en matalassos de la gamma bioriginal de Picolín.
I pots pagar-ho en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Recorda, 40% de descompte en matalassos bioriginal de Picolín.
Hipercor. I també a hipercor.es.
Botemanía te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta. When you
walk, futbol català.
Hold your head
2:28, ho intentàvem en el programa d'ahir de parlar amb el tècnic del Barça de futbol femení, el Xavi Llorenç. No vam poder, però vam dir dimarts, segur, de dimarts no passa perquè l'inici de temporada és espectacular. Són líders, empatades amb l'Atlètic Club i el València a punts, però no així amb el gol general, perquè, atenció, el Barça femení suma 20 gols a favor i cap en contra en 3 partits. Xavi Llorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com és possible? Com es fa, això? T'havia passat alguna vegada entrenant algun equip, aquest inici tan espectacular?
No, no, està clar que l'inici que hem tingut és molt maco, és molt bo, però només és l'inici, això dura molt i fins al 30 de juny hem de lluitar i treballar dia a dia.
Com es manté ara aquesta excel·lent línia de joc, resultats i de tot?
Pues, com bé dieu, pues, baixant del núvol, trepitjant amb els peus al terra i entrenant cada dia que ens toca i no anar de prepotents ni anar una mica cregudets, perquè això de l'esport sempre és complicat i és difícil. O sigui, ara tenim un proper partit el diumenge a Sant Adrià i tenim que lluitar per aconseguir els 3 punts.
L'any passat va ser ben diferent l'inici de temporada. Per aquest motiu, potser, enguany, has treballat més psicològicament amb les teves jugadores perquè des del principi estiguin tan endollades com han demostrat fins ara?
Bueno, està clar que no som un equip que estava acostumat a guanyar. I ja el fet de guanyar 2 lligues, 2 copes de la reina, a vegades costa molt. El guanyar és molt maco i és molt difícil. El superdifícil és mantindre-se a dalt, i això és més mental que un treball físic o tàctic. És més un problema mental de treballar i de que la gent no es pensi que ja està tot fet, sinó tot el contrari. Ara encara ens esperen amb més ganes i hem de ser més encara més equip.
Com deies, aquest cap de setmana arriba el derbi. Aquest Espanyol que ara mateix porta un inici de temporada molt fluix, només un punt en 3 partits. Aquests són els partits més perillosos, no?
A veure, és perillós per molts sentits. Un és un derbi, que sempre és complicat, sí. I un altre, aquesta situació de l'Espanyol. Han tingut un inici de calendari molt complicat, molt difícil, i només l'únic que han de fer és treballar i sortiran d'aquesta situació. Ara, clar, nosaltres volem guanyar, i ells també. Serà un superderbi amb altres anys, però com és un derbi pot passar qualsevol cosa. Pot guanyar l'Espanyol guanyant.
Tot i que enguany l'Espanyol ha perdut una mica de potencial, no, Xavi? Respecte a altres temporades, l'equip blanquiblau no ha d'estar tan amunt com havia estat fins ara. Doncs estava en moviment el tècnic del Barça femení, el Xavi Llorenç. Hem perdut aquesta comunicació perquè ja ens havia dit que estava anant en cotxe. Això sí, no conduïa ell, anava de copilot. Per aquest motiu ens ha pogut atendre aquí la trucada al Zona Mixta, un Barça femení que està de nou llançat cap al títol. I l'última pregunta que ens faltava fer-li al Xavi era saber, a veure també com s'estava treballant ja el debut a la Lliga de Campions, que serà d'aquí un parell de setmanes davant del Bromby danès. Aquesta temporada intentaran superar aquesta primera eliminatòria davant del conjunt danès, després que l'any passat es quedessin fora de la màxima competició continental davant de l'Arsenal. Va ser llavors l'Arsenal que va eliminar el Barça femení. En els pròxims dies seguirem parlant del futbol de primera divisió i també d'aquest derbi del cap de setmana a la ciutat esportiva Dani Jarque entre Real Club Deportiu Espanyol i Barça. I seguim amb l'actualitat del futbol català. Gairebé cada dia, o així, més o menys, o dia sí, dia no, parlem dels catalans del grup 3 de segona B. Portem ja 5 jornades disputades i hi ha un equip que debuta en guanyar la categoria i que ho està fent de meravella. Parlem amb una de les noves incorporacions del conjunt garrotxí per aquesta temporada, és el David Coromines, davanter de l'Olot. Què tal, David? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, això ha començat força bé, no? Arribar i moldre amb els garrotxins, 4 dianes, màxim golejador, i ja ets un imprescindible.
Bueno, estan sortint bé les coses i sobretot a casa estem sent molt forts. Falta la signatura pendent aquesta de fora de casa i i aquesta setmana doncs, tenim una bona prova.
Com bé deies, a casa 3 de 3, són els 9 punts que teniu a la classificació ara mateix. A fora encara és hora que sumeu algun puntet. És tan difícil guanyar a domicili al grup 3 de segona B?
Bueno, és difícil guanyar a qualsevol camp. Jo crec que tant, bueno, tots els partits han sigut igualats i s'han decidit doncs, per qüestions o tècniques o d'estratègia o cada partit té la seva història, no? Però sí que és veritat que és molt complicat guanyar tant a casa com fora i sí que a vegades doncs, l'afició doncs, dona un punx especial i clar, a fora doncs, no tens el mateix número d'aficionats que a casa.
Aquesta dinàmica l'Olot ja la tenia la temporada passada a tercera, a casa ho guanyava absolutament tot, a fora no guanyava tants partits. Com es pot capgirar aquesta tendència, David?
Bé, únicament ser més competitius del que hem sigut fins ara i intentar doncs, tots plegats competir millor. Jo crec que és qüestió de competitivitat i la veritat que bueno, s'ha de saber també jugar fora de casa a segona B, que no és el mateix que a tercera, evidentment, i els equips doncs, són forts a casa i s'han de fer partits molt serios i molt durs perquè no caure derrotat.
Déu-n'hi-do quina davantera que té aquest Olot, eh? Fa goig, eh? Amb tu, amb l'Uri Santos, amb el Carlos Martínez, també tenim l'Arnal Llibert, que va ser una de les últimes incorporacions de l'equip. Ja us enteneu força bé, no?, pel que estem veient.
Bueno, ens hem juntat jugadors doncs, que ens agrada tocar la pilota, ens agrada pràcticament tot el joc ofensiu i bueno, quan t'ajuntes molts jugadors normalment va bé la cosa. Esperem que continuï així i que puguem fer molts gols i a veure si podem, ja et dic, l'assignatura pendent. Sí que és veritat que a casa hem de ser molt forts, hem de seguir forts perquè no ens hem de conformar amb el que hem fet fins ara,
sí,
sinó intentar seguir sumant de 3 en 3. Uh-huh. I sí que sumar, doncs, ja no dic victòria, sinó sumar fora de casa, doncs, quan abans millor.
El David és d'aquells davanters o d'aquells jugadors d'atac que es marca alguna xifra de gols? Ja en dus 4, no està malament.
No em marco, no. La veritat que no. No, sempre m'agrada fer gols, però no. Soc més d'equip i a veure si podem aconseguir els 3 punts i, evidentment, que si un marca, doncs està més content.
I què tal, com veus el teu ex-hospi? Durant moltes temporades el teu equip té només 4 puntets, hi ha hagut molts canvis aquesta temporada, el primer començant a la banqueta. Tenim el Martín Posse, que està debutant en aquesta categoria.
Sí, a veure, és que normalment és molt complicat, no? I més quan fas un any que quedes primer, que sembla que és difícil de millorar, parteixes amb una pressió afegida de que ho has de fer bé, ho has de fer bé, ho has de fer bé, i quan hi ha tants jugadors nous és complicat. És complicat perquè doncs, t'has de fer els nous companys, t'has de fer l'equip, t'has de fer el nou entrenador, no és fàcil, la veritat, i espero doncs, que surtin quan abans d'aquesta situació i que comencin a sumar partits.
Pròxim partit per l'Olot, el cap de setmana, Olímpic de Xàtiva, a casa ha guanyat un partit, n'ha perdut un altre. Potser és un camp propici per estrenar-vos, no?
Bueno, tots sabem que el camp de l'Olímpic és molt complicat, però bueno, aquí a segona B, la veritat que no conec, no? Cap camp fàcil.
Sí.
Sí que és veritat que nosaltres ens hem de mentalitzar en competir, ja t'he dit abans que s'ha de competir molt, molt bé i ser molt serios a darrere i jo crec que així és la dosis doncs, per intentar sumar.
David Coromines, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta. T'anirem seguint al llarg de la temporada, que continuï aquesta ratxa golejadora i aquest cap de setmana a veure si us estreneu fora de casa.
Tant de bo sigui.
Ho desitgem. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Bona tarda.
Adéu.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Cop Franc, amb Ivan Raigal.
Gairebé 2:40, és moment de parlar tranquil·lament avui d'handbol, perquè la setmana passada al pobre Ivan Raigal no li vam donar gaire temps per debutar com ell es mereixia al Zona Mixta. Ivan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs vam ser una mica dolents amb tu la setmana passada perquè no vam calcular bé el temps, et vam deixar molt poqueta estona perquè triomfessis. Has triomfat durant molts anys a la pista i ara et toca fer-ho al micròfon com a analista d'handbol i tenim moltes ganes i estem contentíssims de que ens acompanyis en aquesta aventura radiofònica. Ja tenim en dansa això de la Sobal i això va ràpid, eh? Aquesta nit ja comença la tercera jornada amb el Barça a Demar, el Barça de moment fent els deures, guanyant amb moltíssima solvència, i també el Granollers, 2-2, Ivan.
Sí, no, la veritat és que han començat molt forts els dos equips catalans, el Barça, òbviament, per la seva superioritat que tindrà en teoria, i dic en teoria perquè a vegades més se sap, però segurament guanyant tots els partits que hi hagi a la Lliga, i bueno, ho està demostrant guanyant de més de 20 cada partit. I el Granollers, que bueno, que s'ha tornat amb un equip molt jove, la veritat és que està fent els seus deures. Està guanyant a fora, està guanyant a casa, i bueno, es reflexa a la classificació amb aquesta tercera posició.
Ara mateix tenim tres equips al capdavant, el Barça, el Granollers i el Cangas, i sorprenentment, a mi sí que em sorprèn que el Logroño ja s'hagi deixat un puntet, perquè era a priori l'equip que havia de quedar per darrere del Barça. Recordem que el Logroño enguany està debutant a la Lliga de Campions.
Sí, jo penso que bueno, d'aquestes sorpreses n'hi haurà bastantes, perquè el Logroño també pensa que s'ha fet un equip nou, i encara clar, que tingui un potencial molt, molt bo, no? Molt espectacular, per com a mínim, i dic com a mínim, intentar lluitar una mica contra el Barça, sí. S'ha de recordar que el central que militava l'any passat al Balomano Granollers és nou al Logroño, és una dinàmica de joc molt diferent la que presenta l'entrenador, Jota, o sigui que tot això també canvia, i anar a jugar ara mateix a les pistes de fora pues, costa molt, la veritat.
Si et sembla, saludem, que em sembla que ja ens escolta el tècnic del Fraikin Balomano Granollers, segona temporada al capdavant de l'equip. Toni, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja has vist, l'Ivan Raigal de les pistes al micròfon, què et sembla?
D'un-hi-do, és un autèntic speaker.
Buenas, Toni.
Buenas tardes.
Escolta, Antoni, ha començat bé aquesta temporada, la segona al capdavant, i estàs de rècord, 2-2. L'any passat ja va haver-hi algun empat per aquí al mig. Això ha començat molt bé, no?
Bueno, doncs això ha començat bé. El que és important, i vosaltres ho acabeu de dir, no?, que tots els equips ens estem fent en aquesta Lliga Sobal, ens estem reconeixent d'acord amb els canvis que hi ha hagut. I, bueno, nosaltres portem dues jornades i la veritat és que la primera va estar molt bé al Camp de l'Aragón, i la última aquesta, tot que en el límit, podríem dir, del temps, doncs també hem aconseguit la victòria, no? com crec que podrà ser en cada partit d'aquesta Lliga Sobal.
L'any passat ja vau culminar una temporada sensacional, cinquena posició. Enguany, quin és el sostre, quin és l'objectiu que s'ha marcat aquest Fraikin Balonmano Granollers, Toni?
Doncs el dia a dia. Nosaltres acabem de pujar molts jugadors joves, com ha dit l'Ivan. Hem canviat el porter, a Gonzalo, que sabeu que per nosaltres i per l'equip era fonamental. La Irene Malasinskas, que portava gairebé tot el pes a nivell ofensiu. Uh-huh. I tot això requereix un temps, no? El que sí que és cert és que el nostre equip ha de madurar, ha de créixer. La gent jove que ja hi era i han passat, doncs, ha de donar el seu punt de maduresa, s'ha de consolidar en aquest equip i en aquesta lliga, i a partir d'aquí, amb el dia a dia i partit a partit, doncs ja veurem on ens trobem. Jo crec que ara, per la meva part, no estic massa d'acord en fer si quedarem en aquest lloc, busquem millor, o busquem allò altre, sinó m'enfoco una miqueta en el treball diari, en la setmana, i en el guanyar el proper partit, no? Que en aquest cas, doncs, serà contra el Gijón Jovellanos, que serà també molt difícil, i a veure què en podem treure.
Com m'agrada això, Toni, que has dit el Gijón Jovellanos, i amb això dels sponsors i els patrocinadors, l'equip es diu Juan Fersa Grupo Fegar, però de tota la vida els que surten al món de l'embol és el Jovellanos, no? Es nota que tens una trajectòria, i si algú està preparat per portar aquest equip, ho vas demostrar l'any passat. Què tens d'especial per saber portar també a la gent jove? És de formació professional? És que els hi vas treure l'any passat el millor que podies treure'ls d'ells?
Bueno, no crec que sigui l'idoni. Soc un més dintre del grup, i soc un entrenador i un tècnic més dintre dels grans entrenadors que té el Granollers a la seva base, i també et diria en el Vallès Oriental. Soc un més, simplement intento extreure el màxim del que jo he après, intento extreure el màxim del que veig en els jugadors, i a la fi també són 21 anys que porto entrenant sense interrupció, no? Evidentment en la base, en formació, però entrenant a la fi, no? I això també em pot donar una miqueta de tables per estar amb gent de diferents edats, no? Important també crec que jo hagi pogut jugar no al màxim nivell, però sí al segon nivell, fins a la divisió d'honor plata, i això em pugui haver donat una miqueta també de taules, no? de jugador, no? Una miqueta tot plegat, doncs, fa que pugui estar en un grup i que pugui estar entrenant.
Ivan, tot teu.
Vale, bueno, Toni, enhorabona, eh? Primer de tot, enhorabona, que guanyar dos partits seguits i més fora i a casa, vull dir, això, el començament de Lliga és espectacular, i cada vegada s'ha de dir les coses com són. Cada vegada que es comença la Lliga bé, moltes vegades s'acostuma a guanyar-la, a acabar-la bé, com a mínim. I, bueno, la meva pregunta primera és molt important, eh? Vull saber com està encaixant la plantilla i el cos tècnic, pues, la baixa d'un jugador tan important com és Ivan Raigal. No fa falta que pregunti, no fa falta que contestis, Toni, que si no encara sortiré mal parat. Bueno, no, Toni, no, ara en sèrio. Bueno, tu, Toni, que...
Però deixa'l contestar, Ivan, home.
Ah, sí, contesta, pues contesta,
deixa'l,
Toni.
Contestar, a veure què ens diu.
Doncs mira, a mi, com ja sap molta gent, me sap molt de greu que la baixa de Manel Pérez i la d'Ivan, però bueno, per formar un equip s'han de fer moltes variants, i la teva baixa, doncs, encara trobem a faltar, és evident, perquè la teva tasca era fonamental dintre de l'equip, i sempre has demostrat que eres un jugador d'equip, i això, doncs, evidentment es ressenteix, no? I queda, no? Però també t'haig de dir que tenint el Niklas, que està treballant com un autèntic bèstia, i el Pol Capdevila, que ha fet una bona pretemporada i s'està adaptant i està treballant molt bé, doncs intentem pal·liar aquesta absència tan important de l'Ivan Raigal, no?
Deixem clar que no, tampoc és una decisió del Toni que hagi dit no vull aquest jugador ni res. No, el problema de l'Ivan és el seu genoll i les lesions importants que ha tingut, doncs, que no l'han permès seguir al màxim nivell, no? Vull dir que quedi clar. Ivan, va, Ara, bueno, va. Ataque.
Que ara estava aquí i, bueno, me estava ficant vermell i tot, no? Bueno, no, Toni, bueno, tu sempre vens a treballar amb gent jove, amb equips de base, com ves, ho has dit ben clar, portes 22 anys entrenant, l'any passat va ser el teu primer any com a debut, com a professional. La meva pregunta seria fàcil, què és més difícil, portar un equip jove o un equip professional? En el cas de que els jugadors et facin més cas, menys cas, com ho veus?
Mira, a mi em sobta perquè el meu comportament a la pista intento que sigui el mateix, no? El que està molt clar és que el professional viu d'això, i viu per al handball i del handball, no? Que és la gran diferència amb els jugadors joves o amateurs o que puguis trobar en categories de base. Però jo intento ser entrenador i entrenar el jugador que està a la pista amb mi. En aquesta situació jo m'intento sentir còmode, perquè si jo haig de valorar a què és professional, que fa això, fa allò altre, o té de, jo crec que no podria connectar-me, no? Ni enfocar-me amb la necessitat que pot tenir aquest jugador del seu entrenador, que pot tenir la importància que pot tenir aquest jugador també cap a l'equip. Llavors intento ser l'entrenador de l'equip professional en aquest cas, o de l'amateur, o de la meva escola. Intento ser l'entrenador del jugador, no? En aquell moment. Jo crec que això és fonamental.
Molt bé. I bueno, estem veient que en aquestes primeres jornades hi ha un equip renovat, molt jove. Què creus que ara mateix és la tasca pendent d'aquest Balonmano Granollers, no? Quina mancança, no, esteu tenint en aquests partits? Precipitació, no sé... Què podries dir, no? Què us falta, no?
Sí, no. Està clar, jo ho he dit una miqueta abans, no? El que nosaltres som un equip jove i que l'any passat també va fer una bona campanya, una bona temporada, sobretot en la segona porta, en la segona volta, que va ser una segona volta increïble. Jo el que trobo a faltar és el que troben a faltar tots els entrenadors, no? Que els teus joves puguin créixer cada vegada més, no? O com més ràpid millor. Però això no és tan fàcil, no és tan fàcil. Tots coneixem una miqueta, i tu sobre, més que jo encara, perquè vas viure amb ell, coneixem la evolució que va tenir el Toni García, no? Jo el vaig tenir a la base, jo el vaig entrenar després, vaig tenir la sort d'entrenar-lo amb vosaltres, amb la Sobal, i es va fer un jugador important als 26 o 27 anys.
Sí.
Important. Un bon jugador ho ha sigut sempre, però important, 26-27 anys, no? I que jo el que em demano ara a mi de cara a l'equip és que la gent jove pugui créixer una miqueta més ràpid, però jo entenc que cadascú té el seu temps, i això, la maduresa s'ha d'adquirir, no? Treballant i fent, no? Però el que trobo a faltar és això, no? Que si la nostra gent jove fa un pas endavant, es consolida, perquè no el més important és arribar, jugar, ja he debutat a la Lliga Sobal, ja sóc de l'equip, això és important, però no és definitiu. El més important és que aquesta gent jove, i n'hi ha un gruix, perquè no som 3 ni 4, sí, podem arribar fins i tot a 6 jugadors, doncs es puguin consolidar i puguin seguir creixent en el dia a dia, no? Jo crec que això és el que trobo que ha de ser i serà molt important de cara al nostre equip.
Companys, ho hem de deixar aquí, seguiríem parlant d'handbol hores i hores. És un plaer haver pogut comptar amb vosaltres. Toni García, gràcies per haver-nos acompanyat. Anem parlant al llarg de la temporada, d'acord?
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Espero que això sigui una iniciativa bona. M'encanta que un jugador meu me pugui entrevistar.
Bueno, Toni, te voy a decir así. Con esta humildad, yo te digo yo que vas a llegar, y no lejos, no, sino muy lejos, ¿eh?
Dios te oiga, ojalá.
Mucha suerte para Gijón.
Venga, gracias.
Gràcies, Ivan, també per haver estat amb nosaltres. La setmana que ve, més, eh? A veure si la setmana que ve dediquem uns minutets a les categories inferiors, que anem sense temps ja, val?
D'acord, molt bé.
Un plaer, maco. Fins ara.
Vale.
Adéu.
Ara.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Olímpia, amb Raül Morón.
Barcelona. Barcelona.
2:53 aquesta setmana, dimarts, cada dimarts aquí, Cop Franc i Olímpia, doncs el gran damnificat ha estat el Raül Morón. Mm-hmm. Raül, ho sento, bona tarda, és el que tenim per endavant, 7 minutets.
Què tal? Bona tarda, Dani.
Doncs molt bé, amb ganes de parlar una mica més d'aquesta secció, d'Olímpia, i avui, doncs, amb aquesta música de fons, estem preparats per parlar d'una possible pròxima cita, com serien els Jocs Olímpics de Barcelona-Pirineus, perquè sembla que la candidatura va de debò.
Sí, de moment sembla que és una possibilitat aquesta candidatura per Barcelona 2022. Encara no se sap, d'aquí a menys d'un mes s'ha de decidir, perquè realment s'ha de comunicar al Comitè Olímpic Internacional si Barcelona serà candidata per 2022. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ja ha dit que si no és 2022 està pensant en 2026-2030, però de moment sembla que la trajectòria és treballar cap a d'aquí a res, la primera cita que seria 2022.
Doncs anem per feina i saludem el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, l'Òscar Cruz. Òscar, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, benvingut al Zona Mixta. Estem aquí parlant com cada dimarts de Jocs Olímpics i de l'esperit olímpic a la secció Olímpia amb el Raül Morón. I bé, ens preguntàvem si realment Barcelona-Pirineus està preparada o estem preparats per acollir uns Jocs d'Hivern.
I tant, sí, i tant. El projecte està gairebé definit. Com sabeu, el 14 de novembre és la data màxima que el Comitè Olímpic Internacional ens dona per poder presentar la candidatura. Fa 3 anys i mig que s'està treballant a l'ombra, s'està treballant en silenci, però el projecte està definit totalment.
I per què necessitem uns Jocs d'Hivern? És la pregunta que m'ha fet alguna gent. Per què necessitem uns Jocs d'Hivern?
Bé, necessitem un Jocs d'Hivern perquè som un país d'hivern, entre cometes, disculpeu.
Sí, sí.
Tenim una serralada com el Pirineu, tenim una zona molt important de Catalunya, que són totes les comarques pirinenques, i el que es practica al Pirineu són esports d'hivern. Les nostres estacions d'esquí d'arreu de Catalunya no tenen res que envejar altres estacions d'esquí, obren 120 dies a l'any i tenen neu per poder gaudir de l'esquí de fons, de l'esnowboard, a 150 quilòmetres de la platja i a 150 quilòmetres d'un pol d'atracció turística permanent, com pugui ser Barcelona.
Senyor Cruz,
Senyor
Cruz, estava comentant que estan treballant a l'ombra, que estan treballant ja per aquesta candidatura del 2022. En quin percentatge d'infraestructures, de requeriments que necessita la federació també per garantir aquest èxit que hauria de ser Barcelona 2022, si fos possible, ja està preparada la ciutat o la candidatura conjunta Barcelona-Pirineus?
No, la candidatura està preparada. Evidentment, ens hem de crear unes infraestructures esportives, merament esportives, per fer les competicions, i unes infraestructures logístiques. Les infraestructures esportives estan valorades a hores d'ara amb uns 1.200 milions d'euros, però penseu que aquests 1.200 milions d'euros és gairebé el mateix import que arriben en els Olímpics d'hivern en televisió, en publicitat i amb els cànons que paga el Comitè Olímpic Internacional. Per contra, la inversió d'uns 1.400 milions d'euros en infraestructures, al final són infraestructures, unes que porten un retras històric, com pugui ser el desdoblament de la línia ferra entre Barcelona i Vic. Hi hagi Jocs Olímpics o no hi hagi Jocs Olímpics, algun dia es tindrà que desdoblar la línia ferra fins a Vic. El mateix passa amb els accessos al túnel del Cadí, de Berga, el tram de Berga, Cercs, Bagà, també es té que desdoblar. Hi hagi Jocs Olímpics o no hi hagi Jocs Olímpics. Després també es tenen que fer unes infraestructures amb el que són viles olímpiques. Són unes petites viles olímpiques. Penseu que els Jocs d'Hivern són una sisena part com Jocs d'Estiu. Una petita vila olímpica, la zona del vermell de la zona franca, que després la iniciativa privada posarà en venda i seran pisos on podran anar a viure habitants de Barcelona. El mateix passa a Puigcerdà i la Seu d'Urgell, on tenen que haver-hi petites viles olímpiques.
Senyor Cruz, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, vol fer una petita consulta per saber si té el recolzament dels barcelonins per fer aquesta candidatura. No hi ha marge de temps I veient que també Múnich i Oslo són les altres ciutats que es presenten per 2022, no seria bona idea deixar-ho per 2026 perquè ja es garantiria una mica més, tot aniria tot més...
Particularment crec que no. Particularment crec que la data exacta és 2022. Els anteriors jocs d'hivern van ser 2010 a Vancouver, al Canadà. Aquests propers l'any vinent, al febrer de l'any vinent, seran a Sochi i Rússia, i els següents, l'any 2018, seran a Pyeongchang, a Corea. És a dir, 2022, sí o sí, el d'hivern serà a Europa. Sí o sí, entre cometes, vull dir, la lògica olímpica diu que l'any 2022 seran a Europa. Creiem que estem preparats per poder presentar la nostra candidatura. Com sabeu, les darreres edicions dels Jocs Olímpics s'han celebrat al costat de grans conurbacions, com pugui ser Vancouver, que és el que he parlat, o el 2008, com va ser Turí, o ara serà Sochi, que és una ciutat molt important, al vol del Mar Negre.
Doncs...
El Comitè Olímpic Internacional vol centrar els Jocs Olímpics d'hivern al costat de grans ciutats.
Senyor Cruz, seguirem fil per randa del que passi d'aquí al novembre. Segur que tenim possibilitats de parlar-ne més amb vostè. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta.
Gràcies, una abraçada.
Que vagi bé. Doncs Raül, moltes gràcies. La setmana que ve
ens escoltem.
I aquí demà més al Zona Mixta a partir de les 2, de 2 a 3, esports aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.